Minuts per sobre de les 12 del matí. Continuem en directe al Planeta Prat. Acabarem el programa avui parlant d'economia, però molt aterrada a nivell local i a l'economia que moltes persones segurament els pot ajudar, i és l'economia dels autònoms. Ja sabem tothom que tenen una situació una mica complicada i que moltes vegades necessiten aquesta empenta i aquesta escolta per veure quines són les seves necessitats. I és per això que des del Prat Empresarial també promouen una xerrada al voltant d'aquesta temàtica, per veure quina és la situació actual dels autònoms i com es podria millorar una miqueta. De tot plegat en parlarem amb el Josep Piera, és un dels ponents i també responsable de Piera Assessories i Servicios. Què tal, Josep? Benvingut.
Molt bé, estupendo.
Tenia moltes ganes de tenir-te també per aquí.
Igual, també feia molt temps que no ens veiem.
Clar que sí. I també ens acompanya el Marc Castalella, i és un altre dels ponents i és conseller patrimonial a AXA. Què tal, com estàs?
Molt bon dia, moltes gràcies per aquesta oportunitat.
Doncs aquesta conferència que serà aquesta mateixa tarda a l'Hotel Ciutat del Prat, amb la situació dels autònoms. Com podem definir què significa ser un autònom, Josep, i tot el que suposa? Perquè a Catalunya, de fet, el teixit empresarial gairebé està en una part molt important impulsat per aquestes petites empreses, que moltes vegades significa que és un autònom.
Sí, el que passa és que la llei els defineix d'una manera molt simple. Et diu que treballador autònom és tota persona que realitzi de forma habitual, personal i directa, una activitat econòmica. Per tant, tot aquell que treballa per compte pròpia és treballador autònom. Però, a més, després de ser el propi treballador autònom, després defineix una sèrie de figures que també són autònoms. Per exemple, el cònjuge i els familiars fins al segon grau i per consanguinitat o afinitat també són autònoms. Són el que en diem els autònoms col·laboradors. Si pensem en una botiga, una ferreteria, per exemple, on el titular és autònom i la dona està darrere el mostrador ajudant, és autònom col·laborador. També està obligada a donar-se d'alta i pagar autònoms. I els fills que treballen en aquest negoci també són autònoms col·laboradors. Llavors tenim una altra figura d'autònoms que es va crear fa uns anys darrere, que li diuen el treballador autònomo econòmicamente dependiente, que són coneguts com a trades. Són treballadors que els seus ingressos un 75% venen d'un mateix empresari, o sigui, aquell que treballa com a autònom per una empresa. Però aquests autònoms tenen unes particularitats molt especials, tenen que tindre un contracte on té que estar molt regulat què és el que ells gestionen, què és el que ells aporten, i aquí és una figura que moltes vegades crea problemes la inspecció de treball a vegades li diu falsos autònomos, que realment tenen que estar molt ben documentats. Llavors tenim una altra figura, que són els treballadors estrangers que venen a treballar a Espanya, també per compte pròpia, també estan inclosos amb el tema d'autònoms. També estan els professionals. Hi ha algunes activitats professionals que en el seu col·legi tenen firmat un estatut i en vez d'estar autònoms estan a la mútua col·legial, com poden ser els abogats o els metges, però el resto estan tots amb el tema d'autònoms. Els socis treballadors de les cooperatives, que en els seus estatuts hagin optat pel règim d'autònoms, els cooperativistes en els seus estatuts poden optar o tributar o donar-se d'alta en el règim general o en el règim d'autònoms. Si ho estan en autònoms, també estarien en el RETA. Els comuners de les societats, de les comunitats de béns que tinguin activitats mercantils o de societats que tinguin activitats mercantils, també estan. I per últim tenim una figura que són els autònoms societaris. Els autònoms societaris són la majoria els que ens desempenyen càrrec de conseller o administrador en una societat mercantil, o sigui, els administradors de les SL, per exemple, que són els que més traiem, aquests estan també en el règim de treballadors autònoms.
Déu-n'hi-do, totes les varietats que hi ha.
Hem descrit una sèrie de figures i cada una d'elles té unes particularitats diferents perquè els primers que hem dit, que són els exemples dels més habituals...
El que se'ns ve al cap quan pensem en un autònom.
Són els quins molts, és el que parlàvem abans en privat, que em deien, jo he sigut autònom 6 mesos i vaig veure que em complicava molt el tema i vaig decidir que jo volia ser treballador per cuenta aliena. I això és una de les coses que vull ser autònom. És una mica ser un valent avui
totalment.
En dia, un valent, però la necessitat de treballar fa que realment existeixin els autònoms.
Què significa ser autònom, ara que ja hem descrit tot el que vol dir, no? Perquè hem parlat d'aquests tributs que s'han de pagar, evidentment. També és veritat que es parlava des de fa molt de temps dels canvis en aquests pagaments que hem de fer com a persones autònomes, que hi ha hagut tarifes planes o alguns incentius, però que de moment, clar, molts autònoms es queixen d'aquestes últimes reformes. Ara mateix com està la situació?
Bueno, aviam, si llegim el que diu la premsa, pues sembla...
Clar, és que hi ha molta desinformació.
Bueno, sembla ser que es comença... algú diu que surt el sol. Si la mirem a la pràctica, pues la veritat no és tampoc per ser tan optimista, veient una mica el passat que portem enrere. Però pensa que, vull dir, en la meva opinió, avui el ser autònom és, has de ser vocacional, o sigui, una persona que es dona d'alta d'autònom és algú que vol treballar per compte pròpia, és un lluitador amb aquesta problemàtica, i lògicament, si no és vocacional, pues acaba dient jo amb aquestes complicacions que tinc. Les complicacions són moltes, no solament són d'ordre econòmic, de cotització, sinó que tens les fiscals i les tributàries, o sigui, que evidentment, si tu fas números i tens uns ingressos i tens unes despeses i veus que el que et queda és molt poca cosa, et desanimes, com tu m'explicaves abans.
Totalment.
Però hi ha una qüestió, i és que l'agència tributària també ens persegueix molt els autònoms. Estan enviant requeriments contínuament demanant aporte usted los libros registros con los ingresos y los gastos. I quan li portes els libros registres amb les despeses, te'ls comencen a dir esto no es gasto, esto tampoco, esto tampoco. I et fan una regularització. Vull dir, estem en una situació així. El canvi aquest de la nova normativa, el futuro de escribar,
aquests trams, no?
El futur. Bueno, els trams és la nova regulació. Abans d'aquesta nova regulació, els autònoms tributaven amb una taula que hi havia, una base mínima obligatòria i una màxima de cotització. Dintre d'aquesta taula, tu et podies escollir la base de cotització que volies pagar. Un 85% dels autònoms, segons els estudis del Ministeri de Treball i Seguretat Social, escollien la base mínima i es pagava la base mínima. Fins al desembre del 2022, aquest autònom pagava uns 294 euros i després hi havia l'autònom societari que pagava uns 300 i alguna cosa, correcte?
Sí.
Aquesta era la gran majoria. Llavors, tu podies moure't fins a una base màxima. La base mínima era uns 900 i pico. La base màxima eren 4.000 i alguna cosa més. Però els que ja tenien més de 47 anys es tenien que situar al centre de la taula, no podien anar a la màxima i no podien superar més dels 2.000 i pico de base de cotització. Això és el que tenien fins al 31 de desembre del 2022. A partir de gener del 2023, aquest sistema ha caducat i ara passem a tributar per rendimientos reales. Vol dir que han creat uns trams on tu escolleixes en funció del teu rendiment mensual el teu tram de cotització. I d'acord amb aquest tram de cotització et donen una base mínima de cotització i una base màxima. Tu pots escollir entre la mínima i la màxima quina és la base per la quina cotitzaràs, però tot en funció d'ingressos reals. Això què significa? Que a partir d'ara tots els autònoms passen a estar obligats a presentar declaració de renta. Tots. I quan dic tots, vull recordar els autònoms col·laboradors, els familiars i tota aquesta família que està amb els negocis petits, on en la majoria de casos no se'ls imputa un salari, però estaran obligats a presentar declaració de renta. Llavors, en aquesta nova modalitat, pues, estarem ara cada any escollint base de cotització, fent un símil del quin serà el nostre rendiment, buscant el tram i escollint la base de cotització. Aquesta base de cotització la podem anar regularitzant 6 vegades dintre de l'any. I aquesta regularització ens permetrà ajustar la nostra base de cotització. Al final, això, la Seguretat Social ho comprovarà quan faci la declaració de renta. O sigui, en l'any 2014 farem la renta del 2013. La renta l'acabarem...
El 24, no? Et refereixes al 23.
Perdó, el 2024 acabarem la renta del 2023. Hisenda li passarà la informació a la Seguretat Social de la declaració de renta del 2023 a partir del 30 de juny, que és quan ha acabat el plaç. I la Seguretat Social comprovarà si la base de cotització per la quina tu has estat pagant és la correcta o no és la correcta. Si no és correcta i has pagat menys del que realment et corresponia pagar, et girarà liquidació per les diferències. O sigui, això què significa? Que a partir del 2024, molts autònoms que no hagin vigilat la seva base de cotització deuran diners a la Seguretat Social. Seguretat Social els notificarà la diferència i tenen 30 dies per ingressar-la, sense recàrrec. Si tu has pagat per sobre d'aquesta base de cotització que et correspon, tindràs dret a la devolució de la cotització. Però, curiosament, la norma ens diu que igual que tu tens 30 dies per pagar la diferència, ells tenen, em sembla que fins al mes d'abril de l'any següent per tornar-te els diners de diferència. Bé, bueno, és allò de dir, Santa Rita, Rita, sí. Ja t'ho passaré comptes.
Josep,
I aquest joc és el que tindrem a partir d'ara.
Aquesta classe magistral que ens acabes de fer de la situació dels autònoms, l'has de fer molt amb els teus clients, perquè és veritat que tu pots tenir una activitat, no, de la que sàpigues molt, però no necessàriament has de tenir tots aquests coneixements que s'exigeixen amb tot el que hi ha darrere. Has de fer un acompanyament important.
Sí, ens esforcem molt, però tingues en compte que ens esforcem molt per dues coses. Perquè... volem fer-li entendre la importància de la base de cotització. La base de cotització té una importància en prestacions de malaltia, però la més important és la jubilació el dia de demà. Per tant, aquella cosa de que sempre sentim, oh, és que els autònoms cobrem poc i tal. Bueno, tot el secret està en la base de cotització. Si no cotises, cobraràs en funció a lo que has cotitzat. Llavors, els fem aquest esforç, però sí que tinc que dir-te que, clar, aquest col·lectiu és difícil i encara que a vegades fem aquest esforç, jo conec molts autònoms que paguen la Seguretat Social pels seus treballadors i per ells estan pagant la quota mínima.
Clar, sí, sí.
Per què? Perquè el negoci no dona per més.
Des d'AXA, també, què és el que aportareu aquesta tarda als autònoms, que suposo que és un gruix, no, important de clients,
important.
També.
Doncs mira, deixen dos miniespais publicitaris. Qui és AXA en el món? AXA és la segona asseguradora a nivell europeu, molt la propera de la primera, que tampoc direm el nom aquí, i a nivell mundial és top 10. En aquests moments que els bancs estan patint pors, el ràtio de solvència d'un banc sol ser del 8, el 10, el 12, AXA és del 216%. ¿Vale? Dit això, la nostra figura és la d'un conseller patrimonial. Què és un conseller patrimonial? Doncs un assessor financer, un assessor patrimonial, que assessora tant a empreses, a empresaris i a particulars. Els empresaris, que són els que ens anem directament, que són els que estan, diguem, a dalt de tota la piràmide, El que els interessa, com a tothom, és pagar el menys possible a nivell fiscal. Llavors, aquí aportem solucions per reduir els seus IRPFs, donar solucions, diguem, de cobertures pel dia que l'empresa no estigui o ells no estiguin, són petites, i després anar baixant en retenció de talent, què puc fer per ajudar els treballadors, el que es diuen, bueno, tot el que és la previsió social col·lectiva, val? Que és aquest món dins dels empresaris i que és molt, molt extens. A nivell particular, que també el toquem, doncs assessorem des del punt de vista financer, que és que hem d'intentar traduir tot aquest llenguatge financer que la gent no coneix, i per culpa nostra, moltes vegades, l'hem d'intentar reduir i posar a peu de carrer. Uh-huh. I fer les coses molt, molt més fàcils del que realment són i explicar-los què està passant en aquests moments, donar molta calma, molta tranquil·litat, i que en principi això és un batxe, i com tots batxes n'hem passat molts, el que passa que quan toca el sistema financer, doncs assusta. Però no volem pas des d'aquí donar cap senyal d'alarma perquè no és el cas. Uh-huh. A partir d'aquí, doncs, és escoltar les necessitats que té cada client o que ell mateix a vegades no sap, i a partir d'aquí generar-li un estalvi, ensenyar-li a estalviar, perquè en el nostre món tot és metodologia i variable temps. Quan abans fas les coses, anticipes problemes futurs, que a vegades es produeixen, a vegades no es produeixen, però el nostre assessorament és molt 360 graus. És a dir, no podem descuidar el patrimoni des d'un punt de vista més familiar i només tocar el de finances, sinó que ho hem de tocar-ho tot, perquè és tan important els calés com la família o com la salut. Llavors, ens dediquem a fer aquest acompanyament al llarg de la vida del client i, sobretot, generar molta, 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 molta confiança, que és el que el client necessita, perquè normalment li col·loquem productes aquí o allà i a vegades aquests productes no s'adequen a la necessitat del client, sinó és de la pròpia entitat que ho ven.
També heu començat a participar, no?, de forma com a socis del Prat Empresarial. Que correcte. Això, correcte. Parlant, no?, d'una empresa important a nivell mundial que també es vulgui involucrar a nivell local, correcte, suposo que té algun sentit, no?
Sí, de fet, el que és molt bo que... Bueno, no volem fer molts spoilers perquè la gent pugui venir aquesta tarda, uh-huh, però és molt interessant la xerrada que farem perquè són dos punts de vista complementaris. Són dos punts de vista complementaris. Un és de canvis normatius molt vigents, que els autònoms, evidentment, van molt perduts en general, sí, i l'altre és les solucions que puguin venir al darrere. Les dues van a la part, són com les dues ales d'un avió, no podem descuidar una de l'altra. Llavors, quan també radiodifusió fem, i menys des d'aquí, per això us ho agraïm, doncs és molt interessant que vinguin i que els hi puguem explicar de primera mà i de molta proximitat tot el que podem facilitar. I hi ha moltes solucions que no hauran escoltat mai.
Mm-hmm. Doncs recordem a tothom, aquesta tarda, a partir de les 6, si teniu un petit negoci, una empresa, no sabeu ben bé que, o teniu aquestes incerteses, no?, de les que ens parlava el Marc, o els canvis a nivell de la nova llei per aquests trams de pagaments que ens explicava en Josep, apropeu-vos aquesta tarda a l'Hotel Ciutat del Prat. És una oportunitat també de conèixer altres emprenedors d'aquí de la ciutat i fer fins i tot una mica de xarxa, no?, perquè a vegades la solitud d'aquests autònoms també és una cosa que no portem gaire bé. Us agraïm moltíssim que ens hagueu acompanyat avui. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tu.
Molt bon dia.